Temps de tertúlia, la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir, avui en companyia de l'Alba Roda. Molt bon dia.
Bon dia,
Carme. I benvingut, eh? Les vacances de Setmana Santa s'han allargat.
S'han allargat molt, eh?
Sí, sí. Eduard Gené, bon dia.
Bon dia.
I Lourdes Dalmau, bon dia.
Bon dia i ben trobats.
Ai, una setmana més. Això va volat, eh? Molt ràpid està passant el curs. Algú se n'ha enterat del mes d'abril?
No,
és que som al maig.
Ja ha passat el mes d'abril.
Ara haurem de dir una cosa, que el millor sona malament. És que a part de la ràdio hi ha la vida.
Home, clar que hi ha la vida, però la vida passa també.
També, també.
La vida passa. El mes d'abril ha passat molt ràpid.
Passa ràpid, passa ràpid.
No, però aquest any...
Jo els últims 77 anys m'han passat, però...
Sí, últimament.
Com si res.
A mi cada any que fas més anys, que passa més ràpid.
Sí, sí, és veritat.
És un tema relatiu.
I has de fer tot el que no has deixat.
Mira, a mi això de la ràdio sí que em marca, ara sí que m'ha vingut al cap, em marca molt el temps, pas el temps, perquè tinc dilluns i dijous a aquesta casa. I aleshores...
Fem comèdia, no?
Sí, amb molta comèdia.
Fent comèdia!
Amb molta comèdia.
Que és diferent, eh?
I aleshores sí que hi ha com tres fases, no? De la setmana, el dilluns, com ara, el dijous... I després hi ha el cap de setmana.
El cap de setmana,
que llavors hi ha, com ja sabeu, aquí 50.000 activitats sense parar. No?
Encabronada.
Com aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana ha sigut un no parar. S'han entregat els premis de la marxa. Hi ha hagut el cercavila d'escoles, l'encabronada... Vaja, que el...
Aquest cap de setmana ha tingut moments molt...
Molt interessants, no?
Molt interessants i per mi amb molt de profunditat. El divendres va haver-hi la inauguració d'una exposició al claustró de la Gemma Molera, i que va ser un acte que estava pleníssim, moltíssima gent. El claustró és molt petit, per tant ja hi havia poques peces, ja es tractava d'això, però va ser un acte molt emotiu, moltíssim, que després, en el meu cas... va continuar amb un concert de música sacra, coral en l'església de Sant Pere, que feia la Camerata de Sant Cugat. I jo, sense voler, doncs una cosa va anar seguida de l'altra. Si l'una havia sigut molt emotiva, a casa de Gemma Molera és una persona... que ha enfrontat la seva malaltia amb una gran força, una gran força que la transmet en directe quan en parles i quan veus l'obra a la vegada, que torna a entrar en el taller una vegada, doncs et passa una cosa com aquesta, deu ser molt difícil, i entrar-hi amb força. I després jo, al coincidir aquest fet i anar a veure, a escoltar aquest concert en un espai com és Sant Pere, amb una música de sacra moderna, perquè la majoria de peces eren de compositors vius, inclús, doncs va ser com una espècie de continuïtat.
Però de fet, això és el teu ofici, en el fons.
Clar, fa deures, el cap de setmana fa deures.
No, de fet, el teu ofici és la cultura i és estar al dia, vull dir, per tant, ets la persona més important dintre del món de la cultura d'aquí Sant Cugat.
T'ho agraeixo.
No, però vull dir, una referència, vull dir, per tant, estàs ben bé, doncs, sempre molt informat i realment s'ha d'agrair.
Aprofitant que parlem de cultura, l'Àlvar aquest matí, quan ha arribat, estava una mica molest.
No, dolent no, indignat. No. Indignat
això és pitjor.
Indignat amb el País, amb TV3, vull dir, d'aquest programa que han fet ahir al vespre, parlant de l'Abat Viure i dels fets històrics, que sortia el Domènec Miquel, el Lluís Campins, vull dir, estava bé, però, esclar, vaig trobar a faltar una referència explícita. Fa quasi 15 anys que estan fent una obra de teatre, 16 anys que estan fent una obra de teatre, que és el Pedra i Sang, i no fan cap referència. I fan referència al Pi d'en Xandri i un caminet i un senyor. Senyor caminant i llavors amb una bicicleta. Aprofiten per fer un tema turístic i llavors el tema cultural, que és bàsic i realment és un històric, i que Pedra i Sang doncs, ha sigut una referència en aquesta ciutat, no fan cap referència de res. Ho vaig trobar, però molt indignant. O és un problema...
El Mercat Vell sí que va sortir, eh?
El Mercat Vell, sí, va sortir. O sigui, van fer com una mena d'explicació turística, cultural turística, sí. però que, clar, que la cosa més important turística que potser hi és, podria ser, anem a dir, culturalment, les representacions de Pell de Sang, no surt. És clar, quin país vivim? Quin país volem fer?
És estrany, eh? Jo vaig veure també...
Em va sobtar, em va saber greu perquè em va sobtar, vull dir això.
Perquè això que dius tu, no és que haguéssim fet una petita referència.
Sí, una petita referència,
fet dir,
res.
I precisament cada any es fa una representació.
I amb això n'hi havia prou.
Ja està.
Clar, només hi havia prou, vull dir, ja sí. Ja vull dir, és una falta de sensibilitat, diríem, intel·lectual, diria, que em sembla que aquest país estem en una situació que ens ho hem de fer mirar, eh? Perquè hi ha falta una certa sensibilitat intel·lectual, inclús amb el món periodístic. Amb tots els meus respectes al món periodístic, així, però realment, doncs, en aquests moments el món periodístic català així, està vinculat amb altres assumptes que poden ser molt importants per segons qui, però arriba un moment que dius, bueno, el tema cultural, escolta'm, el tema de la identitat cultural d'aquest país, o la fem reviure i estem per les petites coses que són aquestes, com fer Pedra i Sang, o fer la Passió Olesa, o fer coses d'aquestes, o fer obres de teatre o música... Camerat, en fi, que això és el més important, que no pas el tema d'anar amb un judici determinat. Perdó, amb tots els perdons i amb tots els respectes.
Tu pensa que a TV3 no hi ha un sol programa cultural. Fan càpsules culturals.
Sí.
A mi quan em van dir que farien càpsules, el dia per la càpsula cultural ja...
Em cau
tot per terra. Sí. Que a càpsula vol dir que farem trossets,
sí.
Que per tant no tenen l'entitat d'un programa. Un programa, doncs...
Però normalment els programes culturals no s'han destinat al 33?
No, perquè en un moment determinat el 33 va agafar bastant de l'infantil.
Sí.
Però també
agafava.
També el cultural.
Sí, sí, però...
També agafava el tema.
És que no hi ha. I això hi ha.
Una altra cosa és que no n'hi hagi. Ha... Llavors n'hi ha una ni a l'altra.
Clar, i en càpsula... No, la càpsula és una cosa petita, ja ho diu.
Sí, són unes píndoles.
I, per tant, no es pot desenvolupar qualsevol tema, que sigui de literatura, o que sigui de teatre, o de les escèniques, o que sigui de música...
Però, Eduard, hi ha una cosa molt concreta. O sigui, si aquest programa s'ha fet, és per alguna cosa.
Sí.
I, a més, aquesta cosa també ha tingut la mà algun tema de tipus polític, entre cometres, sí. Per promocionar la ciutat com a tal.
Sí.
Per tant, la persona que políticament ha fet aquesta iniciativa, doncs, com és que no ha tingut aquesta sensibilitat o ha dit, escolta'm, això s'ha de sortir? M'entens
sí,
el que vull dir,
sí,
no?
Estàs buscant un responsable.
No, estic buscant responsables, però responsables jo diria que vull creure que per desídia, no per intenció, perquè si és per intenció... És que apaga i vàmonos.
No tindria cap mena de sentit obviar una cosa com aquesta.
És un error, jo penso, és un error.
És un lapsus.
És un error i que qui hagi estat, doncs, segurament s'està empenedint. No ho sé, però... Home, vincular un fet que és notable, que la ciutat i tot plegat, doncs no... Vull dir, no crec que ningú el deixés d'una manera voluntària la reconeix, francament. Bueno, sí, ha estat un error i potser quan se n'adonin compte i els hi arribi, doncs se'ls hi haurà sabut greu.
Em sembla que inclús hi havia imatges que no eren del monestir de Sant Cugat, que eren d'altres monestirs. El claustre sí que sortia, però hi havia altres imatges. Hi havia una porta, anem a dir, que sortia, no sé si era una porta que no la vaig reconèixer, anem a dir, com el del monestir de Sant Cugat. No ho sé, vull dir, m'hauria de mirar-ho ben bé.
No, perquè el programa a la vegada feia referència a rutes.
Sí,
a rutes de diferents monestirs, sí. Sant Pere de Rodes, doncs, no ho recordo, i intercalava algun tipus d'imatge que efectivament no eren...
Sí, no eren del
no sí. Però jo estic més... Vaig més al que diu la Lourdes, diria que això ha sigut senzillament...
Una patinada.
Exactament. No crec, o sigui, no puc creure que des d'aquí hi hagi algú que hagi dit que no es parli de l'obra Pedra i Sang. No
però aquestes patinades és d'un fa el rigor, diríem,
que sí.
Cultural, intel·lectual, inclús de poble.
Que sí.
Com a Sant Cugatenc, anem a dir, doncs jo estic indignat com a Sant Cugatenc, no per res, vull dir, i per tant anem a dir, doncs jo vull el millor per la meva ciutat. Sí, a partir d'aquí, doncs bueno, jo penso que és una falta de rigor i de capacitat que dius, no sé, no hem de fer mirar una miqueta. Tots plegats,
La sensibilitat. De dir, escolta'm, hem de dir-ho, és un fet... De la mateixa manera que es diu, aquí comença una ruta, hi ha un moment al final que diu, aquí pot començar una ruta i a partir d'aquí, en línia recta, anem a Montserrat. Aquí això està marcant precisament un tipus de visita, tipus de ruta, tipus turístic-cultural, que enllaça una cosa amb l'altra, que efectivament podria ser així, més ja sabem, nosaltres sabem que fa molts anys que es fa precisament el camí de Montserrat.
Sí, i tant.
I es fa d'una forma massiva, va moltíssima gent. Doncs això entraria dintre d'aquesta ruta cultural. I aquest element de pedra i sang és elemental.
Clar, és elemental.
Almenys en una època de l'any, evidentment.
Sí, però això es mereixeria, anem a dir, una carta amb tota... amb tota simpatia, però amb una mica d'indignació de l'Ajuntament d'aquesta ciutat cap a TV3. Una carta, una senzilleta carta. Escolta'm, nosaltres creiem que això ha sigut... Vamos, si hi ha una mica de dignitat intel·lectual i cultural en aquest país, vull dir, ja està, no passa res, però explicar-ho també, això s'ha d'explicar.
El lloc dels fets.
Ara ho estem explicant.
En lloc de ser...
Un ciutadà indignat que té l'oportunitat d'assistir a la tertúlia i aprofitem...
No, però en positiu, jo ho faig en positiu, no ho faig per carregar-me res, sinó perquè intento que d'alguna manera per la conscienciació de tota la gent que evidentment doncs, hi ha una cosa que es diu cultura, que es diu activitats culturals populars, que neixen del mateix poble, que hi ha molta gent que està implicada... i que són gent del poble, i esclar, vull dir, jo penso que això és un respecte també per tota aquesta gent que ha treballat durant aquests 16 anys, no? Vull dir, jo penso que està molt bé.
No, jo ho afegiria més, jo diria, a més, si alguna vegada n'hem parlat quan diem qui és català i no és català, doncs jo sempre dic el mateix, no? Que és català aquell que ha assumit a través del temps, de la història i del lloc on t'ha anat visquent tota una manera de ser i d'estar en un determinat lloc, s'ha ambientat, s'ha fet i això és producte doncs d'aquesta acumulació que et ve per la tradició i et venen per les rels familiars i amb tots els respectes per tothom, però a mi això un que està fa 4 dies aquí a Catalunya et diu, no, jo soc català independentista, jo em tronxo de riure i t'ho dic així de clar.
Doncs mira, el millor aquest matí ha anat a acompanyar
aquest tema
què vol dir per tu?
No, però no és un problema d'independència. Penso que és un problema d'identitat, que l'identitat moltes vegades no té res a veure amb la independència. La identitat no té res a veure amb la independència. La identitat és un sentiment patriòtic, anem a dir que molt lícit, i la gent que vol ser català també ho vol ser-ho també, perquè moltes vegades també qui viu i treballa i a més a més ho vol ser-ho, perquè hi ha gent que no vol ser-ho i ja està, i no passa res.
Un per molt que vulgui ser una cosa, jo si vull ser ocell, a mi no m'han donat ala si no volo. Que no, home, no.
No, però...
Que hi ha un fet...
No m'he explicat.
Una cosa és el que tu vols ser i l'altra el que ets. A mi m'agradaria ser molt intel·ligent, m'agradaria moltes coses, i l'altre és la realitat i el que sóc.
Sí, però si t'estic donant una mica la raó, en el sentit...
Però l'Àlvar parla d'identitat.
Sí, moltes vegades forma part de la... t'identifiques, bueno, però tu pots identificar
si vols,
i l'altre
dic que si vols o no vols.
Pots empatitzar amb qui vulguis, de la manera més o menys intensa, com tu vulguis, però llavors està doncs, el que has anat rebent, el que ets, els hi agradin uns o amb uns altres.
Sí,
és el que això, ets i és perquè ho has rebut i ho has mamat.
Anem al lloc dels fets, que dèiem.
Anem al lloc dels fets del programa.
A veure, no, anem al lloc dels fets. O sigui,
estem en ple procés?
Catalunya com a...
Estem en procés, no?
Sí, és que vull aprofitant el que et diu la Lourdes, vull dir el següent. El lloc dels fets és Catalunya, no? Catalunya existeix com a tal. Pues ja entraríem a la disquisició si és una nació, si no és una nació, si és tal, però Catalunya ja és com a tal. Aleshores, en els últims anys hi ha hagut una evolució a l'hora de manifestar-se els que han nascut a Catalunya, inclús alguns que no han nascut a Catalunya però que s'han sentit integrats, van venir fa 40 anys, es van situar, van poder treballar, etc. Han quedat un ens, un ens que no... ja no entro en dir nació tal. Aquesta setmana passada s'ha produït un fet que explica una vegada més per què hi ha tants independentistes. Ho diré molt ràpidament. Aquesta setmana passada es va signar un acord entre el govern central
i
el govern del PNB. El País Basc, l'any 2017, és a dir, quan arribi el 2018, el va liquidat 1.650 milions d'euros menys...
Ho trobo molt injust.
Menys que l'any passat. Per què? Per una raó molt senzilla. Perquè en aquest moment és la clau perquè puguin tenir el PP l'aprovació dels pressupostos.
Sí, però...
Deixa'm acabar. Acabo.
Si ho estàs parlant tota l'estona...
No,
l'argument que l'acabi.
Deixa'm acabar. Algú de tot aquest país, Espanya, en aquest cas, ha sentit alguna declaració d'un president d'Extremadura, d'un president de Galícia, d'un alt dirigent del PP, d'un alt dirigent de Ciudadanos, de qui sigui...
De la mateixa Mònica Oltra.
Que algú hagi dit algú en contra de la signatura d'aquest nou conveni, que recordem-ho que és cada cinc anys es fa una nova acord, això. Algú ha sentit? Si això hagués passat en Catalunya, ai, amics meus,
pues dir,
hagués sortit com... un clam promorós de tot el país espanyol cridant
contra
la insularitat dels catalans.
Home, quan va fer les promeses en Rajoy quan va venir a Barcelona,
i va sortir la Mònica Oltra armar la Mari Morena de dir que ens havien passat i tal. Pues jo, personalment, ho trobo d'una injustícia flagrant. Vull dir, aquestes menes de... tradicions, drets ancestrals, no, mira, i tots som iguals. I jo hi ha moltes coses, fins i tot els sistemes tributaris, els impostos per successions o el que sigui, que en un lloc s'hagi de pagar molt i en un altre res, no, o per exemple les begudes ensucrades que aquí hem de pagar i a la resta no, escolta'm, si estem en un territori que té un sistema impositiu que sigui igual per tothom.
El Marc Álvaro fa un article a la Vanguardia que diu esto es sexo y no amor.
No,
el pacte es diu, el pacte que hi havia amb Convergència també era sexe però més barat, ho diríem. En canvi, el del País Basc ha sigut sexe però molt més car, li ha costat més, i no és amor, és una altra cosa.
No pot ser que
el pacte aquest és sexe
i
no amor,
que s'hagin de dependre. Jo en aquest sentit estic diem-li una mica amb la idea de Ciutadans, no? Diuen, s'ha acabat aquí, tot deu igual.
És que, no ha dit ni piu. No ha dit ni piu.
Sí, el vaig sentir, va dir alguna cosa dient, bueno, clar, hi ha un bé superior que és la governabilitat, però és que, de debò, jo, aquestes diferències...
Davant del bé superior aquest que dius que és la governabilitat...
No, jo no ho he dit, ho ha dit.
No, que ho he dit. Davant d'aquest bé superior hi ha un altre que és més important, que és la justícia.
Però estic dient, tothom igual.
És la justícia. No, tothom igual no. Tothom igual segons qui, segons el que fa, segons el que és. Que jo sempre dic el mateix. Què passa?
No, segons les seves capacitats.
Què passa? El País Basc és el 6% del PIB nacional espanyol. Sí. El 6% del PIB nacional. Catalunya és el 20%.
Clar.
Ja està.
Només ja està dit tot. Està dit tot.
No cal que li donin més voltes.
No has descobert res. És una cosa que tenim molt
clar. És que les declaracions de l'AMP. L'he descobert precisament perquè sempre estem donant voltes a la mateixa roda. I, per tant, les reaccions a partir d'un moment determinat són, per dir-ho de forma, d'una sensació de fàstic. Una sensació
sí,
interior,
però tampoc la solució...
I de dir,
va sentir la Mònica Oltra l'altre dia parlant del l'eix mediterrani, parlant amb ell, no, que el que era l'eix central, l'eix mediterrani.
El mediterrani es passa per igual al mar.
Passa per el mar, repito, el mediterrani passa per el mar. Anar a explicar una mica, va ser genial, va ser una mena d'intervenció política, però molt divertida, amb una ironia
molt fina. Tenint en compte que en aquell moment es parla de la cuina mediterrània que fan a Salamanca.
Sí.
Doncs sí que arriben dins, eh?
Dins, ho dic.
Arriben dins. De totes maneres, una mica la sensació és
Macron,
que...
Macron,
tu,
Macron.
Sí, ara parlarem.
Macron,
és que ens movem a tots els nivells encara per clichés, per etiquetes... Vull dir, això vist des de fora de Catalunya, per la resta de l'Estat, i es cloca el País Basc, que és la gent, participant en aquest negoci, els catalans se'ls veu ploramiques, a bars, també, per què no? Del puny tancat.
Sí,
sí. I això és bueno, difícil.
És un tòpic,
però és un tòpic històric. Sí, però
no, és que històric, això funciona.
No, és un tòpic històric que fes bé. Tots els tòpics funcionen.
O sigui, per què ploren si tenen de tot? De què es queixen?
Sí,
de què es queixen? Sí. O sigui, totes aquestes xifres que tu ens estaves donant abans,
sí.
Bueno, i aquí sí, li poden servir, però és que per la majoria encara... Per la majoria, i sí, que és sí, aquesta sí. Majoria que vota el
Home,
PP?
Sí, és una majoria que, a més, està realimentada constantment amb coses que el fan que adopti aquest tipus de posició. I me'n recordo una escena, hi ha un tall a televisió que van repetir de tant en tant, que surt una senyora, imagino que quan van fer aquella famosa recollida de signatures contra l'Estatut d'Autonomia, ja els hi parlo d'anys, que el propi Rajoy es va posar en una taula
per
firmessin. I llavors hi ha una senyora que passa pel carrer i el periodista que li pregunta i diu, ¿y usted qué le parece esto de los catalanes? I es queda parada així i diu, depredadores. Hosti, però escolta, a més ho diu
amb un to
així, com mirant cap avall, saps?
Ahir també per TV3 va sortir el Llompart fent una entrevista en el Rufián, també.
Sí.
Que va estar molt bé el Llompart, perquè de fet, bueno, el Llompart
fa
molts que no es veia.
Sí.
Ell havia, bueno,
es que
va ser el marit de la Cira Vinyoles,
sí,
era el marit de la Cira,
sí,
i va perdre la seva filla amb un accident de trànsit allà, que va ser
a l'Àfrica,
sí, sí, una noia que sortia en medi d'una pel·lícula, també, que no m'acordo com es diu. I va estar bé l'entrevista, perquè el Llompart és un bon entrevistador, en el fons. I
està, penso que el Llompart fa una cosa que m'agrada, que és que conversa, no tant fa l'entrevista amb el fet de pregunta-resposta i tal, sinó que intenta fer una mica de conversa, com
conversa com si tu a tu, sense cap mena d'implicació política, i si amb una implicació anem a dir més humana, més intel·lectual o més cultural, diríem, de la persona.
Jo us confesso, no veig TV3.
Però per algun motiu en especial?
Perquè m'ha avorrit i m'ha cansat.
O perquè no tens l'antena?
No, perquè m'ha avorrit i m'ha cansat. Jo abans només veia TV3.
Jo algunes vegades veig Telecinco.
Bueno, de fet, les audiències...
A mi el Telecinco m'agrada.
Les últimes dades, les audiències, em sembla que no...
Ha caigut, sí, sí.
Però jo vaig veure el programa
del Lloc dels Fets, perquè em van avisar que feien aquest programa. I ho vaig voler veure.
Clar.
I primer feia un salt ahir nit. El diumenge a la nit és un dia dels que veig més televisió. Vaig passar el Jordi Évole, que feia un programa també, vaig saltar amb aquest de que feia el Llompart, vaig veure començar,
sí.
El final, de fet, per empalmar amb el...
Sí, però és un dia que et coincideixen moltes coses i que has de triar, no pots veure allò...
Sí.
No és igual que aquí a Sant Cugat, quan hi ha tantes activitats,
no
pots donar tot.
Jo parlava amb un tema interessantíssim amb el director de la Nyanya,
el
Delibes, el fill del
escriptor. Sí, del Delibes, sí.
I era molt interessant, però també ho vaig enganxar, que estava començat.
Molt bé, doncs...
Macron.
Sí, Macron. Només dir que Rajoy està a les Canàries, que ha anat a buscar el vot que li falta per aprovar els pressupostos, perquè després d'aquest acord amb els nacionalistes bascos, doncs...
Bé, li falta ja... un, sí.
Ja com abans
tenia... Gairebé fet. Faltava un que ja el té, eh? Jo el tenia segur.
Bueno, però ara estan negociant
a
veure...
Però recordem que també abans anava a buscar Convergència. Dir, Convergència li va donar, li va donar també el seu suport moltes vegades, també. O sigui, perdona, que per tant, mi, no ens queixem ara.
Convergència li va donar el seu suport amb el PP i amb el PSOE.
I amb el PSOE, sí, sí. Amb el, clar, perquè... Peix al cova.
A tots dos, a
peix al cova.
No sé, l'altre dia deia més peix... Peixet.
El peixet.
Bueno, jo de totes maneres cada vegada me'n recordo al llarg del temps, no? Cada vegada negociaven la participació dels impostos i cada vegada el millor acord de tota la vida, no? De tota la història, el millor acord, i sempre ha estat el millor acord. Però és que no és la manera de tenir un govern d'Espanya, no és la manera després anar fent aquests regatejos en comunitats autònomes.
Bueno, per això, no és la manera. Per això digue'ls que volen tenir un govern.
Va, anem a França.
I el PSOE i el PP els hi has de dir això.
Sí, ho trobo molt malament. Bueno,
a més, el de Canàries m'agrada perquè es diu Quevedo.
Ah, sí. Erudito.
Sí, és erudit. I ara es diu un acudit dolent, que tothom el sabeu.
Quevedo,
no?
Quevedo.
El sabeu, no?
El del Quevedo.
El Quevedo anava pel carrer i va agafar unes ganes brutals de fer una feina. I no podia... I llavors, amb un racó d'un carrer, es va ajupir i va començar a fer feina i passava un nen per allà i va dir «Que bello!» I diu «Hòstia, està por el cul, que no va fer».
És un acudit escatològic.
Ah, sí, sí, és escatològic. Bé, té alguna...
En fi.
Deixem-ho córrer.
Sí. Deixem-ho córrer, sí.
Titulars d'avui respecte a les eleccions a la presidència francesa. Diu el Punt Avui que Europa respira. Diu l'Ara que França vota a Europa. La Vanguardia, França vota sí a Europa.
Toma.
El periòdico França alliberada.
Però imagina't, aviam, la Pen és, bueno, és una persona, anem a dir, doncs, amb tots els meus respectes, però dir, una persona, anem a dir, de dretes més absoluta, una dreta...
Una victòria aclaparadora,
eh? Una victòria aclaparadora. Diuen populista,
no, jo no dic populista, dic bueno, aclaparadora, sí, i per tant, anem a dir, ha tingut molta incidència, vull dir, que realment és... Però és que el Macron... També és un de dretes, eh? Però un de dretes també d'aquests... O sigui, que estem en un país tot de dretes.
Era el Partit Socialista, no?
Espera un moment.
I va ser.
Bueno, d'acord. T'estic dient el que jo penso. Vull dir que Macron també no és una persona, anem a dir, en la qual doncs, hagi de tenir una tendència d'esquerres, diríem. També és de dretes. I per tant, anem a dir... No, que vull dir que estem en un país que cap diari, anem a dir, parla d'un tema de dretes i esquerres, per exemple, ara. Ara parla de salvar Europa. Vull dir que el tema ideològic... cada vegada es va perdent pel camí, no? Per cada elecció,
bueno,
cada elecció és una bugada que perdem, anem a dir, des d'un punt de vista ideològic.
Sí, han dit, per tant, això és molt
però el tema ideològic és molt important. I per tant, s'està perdent aquest referent i ja veurem com se'n sortirà Macron amb un sindicat que és un sindicat molt potent, el francès, que tots els funcionaris i tot, quan tingui que fer les retallades, que evidentment no ens tindrà que fer.
Aviam.
Perquè funcioni. Vull dir, el país, a França...
I ho he anunciat, eh?
Per tant, anem a dir, la desestabilització de França s'ha per veure com allò és un país que pot ser desestabilitat, pot defensar Europa amb una certa força, diríem, no? És evident, no, ja no estic parlant de dretes o esquerres, però estic parlant d'ideològicament, no?
Perquè
penso que s'està perdent aquesta concepció ideològica en la qual doncs, cada vegada el mercat és el que mana i no la ideologia.
Quan
no?
Jo estava parlant, la senyora Le Pen és populista, i en certa manera, perquè qui ha guanyat el vot, diguem-li, més populista i d'esquerres ha estat ella. O sigui, la classe obrera francesa que ha votat ha sigut a la senyora Le Pen. Sí, sí,
sí. 11 milions de votants.
I tots vinculats en aquella classe,
sí, però
no?
16 milions de vots en blanc i d'abstenció. 16
també,
milions, eh?
De les ja, més altes que hi ha hagut en una segona volta.
Per tant, en una segona volta. O sigui, per tant, és molt important fer l'anàlisi, no solament per la defensa d'Europa, que evidentment doncs, tothom està intentant defensar Europa, perquè si no se'ns amana, a dir, el tema unitari d'Europa, però el tema ideològic l'hem deixat tant als diaris també, no sé si després a l'interior hi parlen, no m'he llegit.
Abans quan comentàveu el fet aquest de l'esquerra-dreta, jo diria que precisament una de les característiques d'aquestes últimes votacions a França és la desaparició d'aquest concepte.
Sí.
A França hi ha hagut menys votació en percentatge en aquesta segona volta de l'habitual, perquè a França es vota molt.
Bueno, ara veurem les legislatives. Que
llavors, això per una banda, per l'altra banda hi ha hagut aquesta decantació, és a dir, per dir-ho senzillament, no ha guanyat Macron, sinó que ha perdut Le Pen, conceptes diferents.
Tampoc ha perdut.
No, evidentment, quan a les eleccions concretes.
Ah, no, no, sí. Però vull dir, llavors, conceptualment tampoc no ha perdut.
El resultat últim ha sigut, o sigui, si analitzem una mica, diem, desaparició, això ja fa molts anys del Partit Comunista Francès, ja no existeix des de fa molts anys, desaparició pràcticament del Partit Socialista Francès, desaparició,
sí.
I aparició d'una força, que seria en aquest cas la Le Pen, d'una força que ja no és, que ja no es vol limitar a ser només el partit de la defensa de les arrels franceses i de la cultura francesa, sinó que ja vol ser alguna cosa més. I per tant, amb aquests 11 milions i pico de vots, demostra que pot ser-ho. Curiosament, les zones on Le Pen guanya són les zones en què antigament guanyava el Partit Comunista.
Yeah.
És curiós.
És curiós.
Per exemple, les zones on... o sigui, aquestes que s'han decantat finalment per Macron, senzillament és això, han sigut tant de dretes, que ha sigut Filon, si hagués continuat, i tant de centre... Macron havia estat al Partit Socialista.
El Partit Socialista, sí, havia estat.
Va deixar baixar penyat. És un personatge especial, s'ha de reconèixer.
Sí, és un perfil, també.
39 anys, 39 anys, però abans diuen, jove, sempre penso, home, 39 anys són anys, vull dir, però bé, continua sent jove.
No, jove.
Continua sent
jove. I una cosa que és molt important, també, és que està casada amb una dona de 20 anys més gran que ell, això.
24.
24 anys, sí, que havia sigut la seva mestra.
Però això és... De teatre.
Això és un tema molt interessant, eh?
Molt interessant. O sigui, es donen les circumstàncies diferents. Ara, dit tot això, a mi el que em sorprèn de la majoria de titulars que la Carme llegia abans és la reiteració d'aquesta, diguéssim, defensa o salvació d'Europa.
Sí, sí.
I em sorprèn perquè com que jo contínuament estic dient i ningú fa cas...
Ara t'has sentit una mica...
I ningú fa cas que Europa no existeix.
Sí, com a...
Que Europa no existeix com a tal.
No existeix econòmicament.
Com a tal, perquè... No, és que ni econòmicament, perquè no hi ha fiscalitat.
No, una fiscalitat única.
Tothom. Mentre no hi hagi això, no
Però si no hi és a Espanya... que és el que dèiem fa un moment, que depèn de determinats llocs uns paguen més i uns altres menys.
Per més motiu, si jo estic d'acord, si efectivament si no hi ha fiscalitat que iguali, no pot haver-hi accions generals que puguin intentar equilibrar precisament aquest problema. No? Bé, en fi, en definitiva, que a mi em sembla que realment obre el fet de l'elecció de Macron d'aquesta forma, aquesta segona volta, que sempre en una república francesa, que és la cinquena, que va començar de gol, i us recordeu de quin era el gest de De Gaulle quan acabava un discurs?
No, francament.
Aixecar els dos braços fent la V de Victòria.
La V de Victòria.
Quin era el gest d'en Jean-Marie Le Pen? No de la Jean-Marie, el pare?
El pare també,
aixecar
el mateix.
Aixecar els dos braços amb el signe de Victòria.
Le Grandeur.
Curiós.
Le Grandeur de la France.
Curiós com a mínim.
Bueno, aquesta vegada la Marine Le Pen no l'ha pogut, no els ha pogut aixecar, no?
Déu-n'hi-do.
Jo penso que...
Va acabar el míting ballant rock.
Ha d'estar contenta perquè ha guanyat bastants adeptes. El que passa és que no deixa de ser, a Madrid, doncs, bueno...
Són els millors resultats
que...
de la història per ella, pel seu partit.
Però, vull dir, anar fent això, estem fent una Europa que... Que
però precisament...
No? Ja veurem aviam com queda tot plegat, no? A mi fa una mica de basar de tot plegat, eh? Perquè no és tan fàcil, això. També el tema de l'Europa desunida...
Europa no
també
ha fet
la seva feina, jo penso
eh?
Que... Sí que l'ha fet.
Ens
hem dedicat a criticar tots els partits
ens
hem tirat pedres sobre el terrat i evidentment, ha fet la seva feina. Una cosa que estiguis d'acord amb el que ha fet o no, però més o menys ha fet...
Molta normativa i el tema, diem-li, jo crec que d'estructura, de fons, de base, com és un sistema impositiu equitatiu a tot arreu, o per exemple una política exterior comuna però forta, tenim un ministre d'exteriors però la realitat és que cada país va per la seva banda i amb el seu criteri i en canvi, doncs no sé qui ho deia, no? Que s'ha posat a legislar sobre com ha de ser el Camembert i, per exemple, amb algunes coses, com ha de ser el camembert i com s'ha de produir, però, per exemple, això crec que ho deia l'altre dia el Cuní, no com ha de ser la pizza, no? I dius, aviam, què és el, per què t'estàs posant, diem-li, amb determinades sí, parcel·les tenim, i amb d'altres no?
Hem tingut 70 anys, de pau relativa, vull dir, perquè hi ha hagut també els Balcans.
No ens oblidem d'una cosa molt important. Parlem de la fiscalitat, que em sembla que els tres que estem aquí estem d'acord, amb el fet que es tenia que unificar, i no ens oblidem del tema defensa.
Clar. Perquè resulta perquè és el
estem,
tema.
Perquè resulta que si estem defensat, en una Europa sí. que depèn, des del punt de vista militar, dels Estats Units.
Sí.
Amb una ajudeta de Canadà.
Sí, sí.
Vigileu. Dels Estats Units, que és el país més ric del món, perquè és el país més endeutat del món.
Sí. No, realment, és un tema, el tema d'aquest de seguretat i defensa, jo estic en un espai que es diu Estat de Pau, que és una cosa que vam muntar quanta gent, per intentar anem a dir...
Imparables.
Imparables, que d'alguna manera que no hi hagués exèrcit aquí a Catalunya, perquè hi ha molta gent que sí que vol un exèrcit aquí a Catalunya... I esclar, ens diuen anem a dir que som uns il·lusos, uns innocents, i per tant anem a dir doncs... Però penso que és el tema important per aquí a Catalunya, sobre el tema del procés. Bueno, és un tema, és un tema que jo una vegada li vaig dir al Mas, vam anar a una reunió amb el Mas, i li vaig dir, senyor Mas, aquest tema és essencial pel tema de la hipotètica independència. Per tant, si el tema de defensa no ho tens resolt, ningú et reconeixerà. I si ningú el reconeix, tu no ets independent en absolut, vull dir, tindràs que tenir alguna altra possibilitat, però el tema de la seguretat i defensa és importantíssim. I no se li dona el cas que jo penso que se li hauria de donar, perquè el fa por, és un tema que fa por. Perquè d'entrada, si dius, no, cap exèrcit, dic, bueno, com organitzem això, no? De quina manera organitzem? O si un exèrcit petit... Jo una vegada vaig fer unes declaracions, quan els independentistes una mica més em foten fora de Catalunya, no? Però vaig dir, és que nosaltres ja ens defensarà algú. Si som independents, ja ens defensarà. Tenim un exèrcit i ja ens defensarà, que és l'espanyol.
Això, és veritat. Una miqueta frívol.
No.
Sí, perdona'm, però...
Tu creus que
escolta,
sí.
Ja vindran.
No. I l'OTAN. I l'OTAN sí. també. O vindrà l'OTAN també a defensar-nos.
Nosaltres no contribuïm ni un duro. Nosaltres no contribuïm. Però si algú t'estem agredits o el que sigui, que ens vinguin a buscar una cosa.
No m'estàs escoltant. Jo t'estic dient que si en un moment determinat legalment Catalunya és un estat, ja no parlo d'independència, és un estat, vull dir, l'estat aquest com a tal, perquè estem dintre d'Europa, l'exèrcit espanyol, que també està dintre de l'OTAN, també tindrà unes certes obligacions a defensar el nostre estat, anem a dir. M'entens el que vull dir?
Nosaltres
podem tenir unes obligacions, anem a dir, financeres, potser, per intentar...
Bueno, i no és el mateix, això. Bueno, o sigui, si tu pagues perquè et defensin, no és tenir un exèrcit.
No, però llavors fas un altre tipus de defensa, que podria ser una defensa més, més humana, en el qual doncs, no entri en el tema dels armaments, que entri un altre tipus de seguretat, que no sigui solament tenir uns avions i tenir tancs...
Perdona,
i coses que...
però un exèrcit té intel·ligència, té avions, té recerca...
No cal tenir tot això.
Només tindrem una part. Escolta una cosa, Lourdes, i Àlvar, esteu parlant d'ajuda, esteu parlant d'humanitària. Avui és el Dia Mundial de Creu Roja.
Sí, per exemple.
Per exemple. I avui, després de les notícies, parlarem de l'informe, l'observatori que Creu Roja ha presentat per il·lustrar quina és la situació en referència a la pobresa cronificada a Catalunya.
Sí, sí.
Pobresa cronificada vol dir que persisteix en el temps la situació de vulnerabilitat de persones que no veuen sortida.
I amb els sous i amb la precarietat de treball que hi ha,
però
encara
més. Però és que hi ha conceptes, i parlarem d'aquests conceptes, com la pobresa hereditària.
Sí, sí.
Pobresa hereditària. És a dir, que això s'allarga en el temps i en els anys, i pot passar de generació en generació. Parlarem del concepte de treballadors pobres.
Sí, sí.
Treballadors pobres.
Sí, abans ser un mileurista era una gran cosa i ara realment dius...
Però és que ser un treballador...
Ser un mileurista encara bueno, donen una copa. No?
La Creu Roja, jo tinc una vivència, vaig tenir una vivència molt, molt interessant perquè junt amb en Joan Tortosa vam escriure un llibre que es deia 75 anys de la Creu Roja a Sant Cugat Rubí. Això era l'any... si em recordar, el 90... me recordo, 97, 98, bé. En aquell moment ja celebrava els 35 anys, la Constitució de la Creu Roja aquí a Sant Cugat, i van fer una recopilació. Jo vaig fer una recopilació de tipus històric i en Joan el que va fer va ser una sèrie d'entrevistes amb personatges, amb persones que havien estat en els principis de la Creu Roja, el Pere Bellini, per exemple, doncs, que havia sigut un dels primers que havia estat, el seu net, em sembla que continuen estant a la Creu Roja,
és molta tradició familiar, buscar, sí, la Creu Roja,
sí,
és curiós.
I aleshores es veia com la Creu Roja va començar a partir de venir un any que la va crear a partir de la guerra, de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
I com va anar evolucionant, com ha anat evolucionant, sobretot aquí. Perquè tu ara comentaves una sèrie de coses que la Creu Roja en el seu moment no cobria, diguéssim, aquest apartat.
Sí, feia auxili i socors.
Feia un tipus d'auxili i socors. En la mesura que s'han anat creant aquest tipus de cossos, per exemple, d'ajuda a la carretera
i
de tal,
serveis, sí.
Doncs la Creu Roja va tindre que anar derivant fins a parar aquest tipus d'assistència, aquest tipus d'assistència, vagin per les cases de la gent gran, que és aquest telèfon que hi ha de comunicació per poder tindre l'atenció, el tipus, doncs, això de situacions de pobresa.
Fan moltes coses, però, tenen molts programes.
Moltíssimes. Però és curiós com es perdien el temps, per exemple, la imatge de la Creu Roja militaritzada.
Però això perquè s'ha relacionat amb participació, amb la seva presència en les guerres per auxiliar i per socórrer, saps?
No ho dic com un aspecte negatiu, ho dic com un aspecte significatiu de com l'entitat ha anat modificant el seu aspecte exterior i la seva manera de funcionar en funció de les necessitats de la societat. És a dir, la societat, a partir d'un moment li demanava una cosa, si es va crear en funció de la necessitat d'aquell moment, i a poc va anar evolucionant fins a aquest moment actual on aquesta, jo diria, no es podria entendre la societat, en aquest cas aquí, concretament, si no existís la Creu Roja. Com no es podria entendre si no existís Càritas.
Hi ha
una sèrie d'elements que fan que tinguin una vigència, malauradament, perquè han de cobrir uns espais que sembla que la societat, que l'administració pública, que
no pot assumir.
No ho assumeix. Sí, no, que podria.
Sí, podria, però el voluntariat és molt important també en aquest aspecte.
Molt, moltíssim.
I, doncs,
moltíssim.
Per tant, l'Estat no ho pot fer tot. I aquesta gent que diu que l'Estat hauria de cobrir tots els temes, anem a dir, de seguretat, de defensa, del que sigui, no pot. I per tant, anem a dir, necessita una societat civil organitzada, en la qual, doncs, a la Creu Roja el que li han sortit ha sigut gent que han fet d'ONGs, que també han fet una mica la feina que potser, doncs, ells estaven fent i que potser no arribaven.
Però
i llavors,
si el suport, però si havia de donar el suport.
Sí,
és a dir, la societat civil ha d'existir com a tal organitzada, però en canvi sí que és bo que hi hagi aquest tipus de, primer de reconeixement de la seva existència, per una banda, però sí que és, i a continuació un suport,
bueno, perquè
ells en el sentit de que puguin realment fer la seva aquesta.
Abans eren socis, hi havia molts socis de la Creu Roja, molta gent que donava diners, i jo no suposo que evidentment no, cada vegada hi haurà menys gent perquè evidentment la gent no té possibilitats per aquest dèficit estructural econòmic, no?
Sempre necessiten voluntaris.
Sempre necessiten voluntaris.
És que tenen molts programes.
Sí.
Fins i tot tenim una secció al magazín que fem els dimarts i ens venen a il·lustrar amb totes les activitats els programes, que són programes d'ajuda per a gent gran, petits, per gent que té necessitats molt concretes, i és increïble.
Sí, és increïble el que fa, però hi ha moltes, hi ha Metges Sense Frontera, hi ha molta gent, anem a dir que existeix.
Senyors, hem d'acabar aquí, gràcies, que tingueu bona setmana, ens tornem a trobar dilluns que ve.
Bé. Si Déu vol.
Bon dia.
Que Déu ens hagués confessat.